L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia, som a divendres 20 de novembre, amb les portes obertes al cap de setmana i esdeveniments importants que s'organitzen al nostre territori. Són moltes les notícies que avui els hem de contar i poc el temps del que disposem. Així que després d'aquesta salutació comencem a desenvolupar temes amb l'informatiu de Mute. Benvinguts. Obrim l'actualitat informativa d'avui parlant de l'EAR. Els sindicats es plantegen i reclamen una major implicació de treball per continuar negociant amb l'EAR. Els sindicats, representants de la plantilla de l'EAR de Roquetes, anunciaven ahir dijous la seva negativa de continuar negociant amb la direcció de l'empresa sense una implicació més directa de la mediació del Departament de Treball. Consideren que les negociacions avancen a un ritme excessivament lent i que l'administració ha de pressionar la direcció de la multinacional perquè posi propostes sobre la taula per arribar a un acord. Així les coses, a partir d'ara, hauran de ser el mediador de treball qui convoqui una nova trobada per continuar la negociació. El dijous, els sindicats rebutjaven l'última oferta de l'EAR, 40 dies per any treballat, amb un màxim de 25 mensualitats. Després de recordar que amb la pròrroga anunciada per treball, el període de consultes amb l'empresa finalitzaria en una setmana, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, José Antonio Pasadas, exigia al govern que posi cullerada en un procés de negociació que no avança al ritme adequat perquè l'empresa no vol fer un esforç. L'escoltem.
Pensamos que ha llegado la hora de que la administración se implique. Estamos un poco cansados de buenas palabras y pensamos que ahora sí que llega la hora en la que la administración tiene que dar el do de pecho, queda posiblemente con la prórroga y demás una semana de negociación y entendemos que ha llegado la hora de que la administración fuerce a la empresa a hacer una serie de propuestas, una propuesta seria encima de la mesa que nos haga ver si hay posibilidades de alcanzar un acuerdo o no. Lo que no vamos a seguir es manteniendo reuniones tibias en las cuales los avances son muy, muy escasos. Mover partidas de dinero de unos sitios a otros, pero no hay avances reales. Con lo cual, hemos entendido que ha llegado el momento en el cual la Administración tiene que implicarse más i llamar a l'ordre a la empresa para que haga un planteamiento serio.
Amb aquest rerefons, els representants d'UGT, Comissions Obreres i USO, que escenificaven el dijous al matí un calculat trencament de la baralla negociadora. No hi ha ruptura de les negociacions, però hem de moure'ns en un altre marc, un nivell més seriós. Ha de canviar. Pasadas també advertia que si la situació continua en la mateixa línia que les últimes reunions, no serà possible arribar a un acord.
Ahora sí que cabe un papel de ejercer una mayor responsabilidad, hablar con quien tengan que hablar, pero las propuestas que en adelante nos traslade la empresa deben de acercarse a los parámetros que todos esperamos, porque si no es así, entonces sí que estamos ante una situación complicada que nos hace más pensar en un desacuerdo, en la imposibilidad de alcanzar un acuerdo.
De moment, el comitè d'empresa de l'EAR reiterava la convocatòria d'una assemblea informativa el proper dissabte, a les 11 del matí al Casal de Jesús, a Tortosa, per donar compte als treballadors de l'estat de les negociacions. I després de conèixer la darrera hora en quant a l'estat de les negociacions amb l'empresa l'EAR, anem a canviar de terç i a parlar d'un altre tema important. La Comissió de Seguiment per a les Terres de l'Ebre proposa potenciar la formació ocupacional i els vivers d'empreses. De fet, la primera reunió d'aquesta comissió de seguiment d'actuacions per a les Terres de l'Ebre va tenir lloc el passat dimecres a Barcelona i va acordar la creació de comissions de treball específiques al territori per estudiar noves eines de formació ocupacional i professional, així com coordinar i buscar iniciatives conjuntes entre les administracions locals que han impulsat vivers d'empreses. La comissió s'organitzarà en un doble format, d'un àmbit nacional i d'altre àmbit territorial. Aproximadament la periodicitat d'aquestes reunions reunions serà mensual. Durant la reunió del dimecres, els representants dels agents socials del territori van plantejar les seves demandes en infraestructures i formació.
L'informatiu de Mutea.
L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla com tu.
Aquest dissabte, al pavelló firal de Sant Carles de la Ràpita, setena diada del llagostí, amb la participació de 12 restaurants de la localitat i la confraria de pescadors Verge del Carme. Amb la col·laboració d'arrossos del Delta de l'Ebre, olis Montsià i Baix Ebre, vins de la denominació d'origen Terra Alta i caves catalans. I amb la cuina medieval de Montblanc com a convidada. Teatre amb històries de pagesos i mariners, tallers infantils de cuina, activitats nàutiques. Setena diada del llagostí a partir de les 12:30 al pavelló firal. Organitza Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Després d'aquesta tanda publicitària us parlarem d'una nova manera d'informar a l'Ametlla de Mar, la Cala RTV. L'Ajuntament impulsa un nou portal d'informació multimèdia amb vocació de servei públic, un portal que es presenta aquest cap de setmana. Des de la Cala Ràdio ens informa Araceli Domínguez en la següent crònica.
Després de quasi dos anys de feina, des del Patronat de Mitjans Informatius de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, es posa en funcionament un nou portal multimèdia d'informació local. Per aquest motiu, dissabte a les 6 de la tarda, té lloc la presentació de la Cala Ràdio Televisió a la Sala de la Societat. Aquest acte, però, es realitza amb un doble objectiu. Per una banda, la celebració dels 25 anys de la Cala Ràdio i, per l'altra, la presentació en societat d'aquesta nova criatura informativa. El portal es desenvolupa amb la voluntat de respondre a les necessitats de la nova realitat que viu el municipi. Les noves tecnologies han canviat la manera de produir i consumir informació. El telespectador, l'oient i el lector ara han assolit la categoria d'usuari. Així ho explica Francesc Callao, gerent del Patronat de Mitjans Informatius de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Mireu, els mitjans de comunicació locals tenim vocació de servei públic. Avui en dia canvien els costums, canvien els conceptes informatius i també canvia la societat. Una societat que evoluciona a un ritme vertiginós, a una velocitat espectacular i que nosaltres no ens podem quedar aturats. Cada dia hi ha més llars al municipi que tenen ordinador, que disposen de connexió a internet, i l'Ajuntament, amb la voluntat d'arribar al màxim nombre d'usuaris, és a dir, de ciutadans, ha volgut impulsar, mitjançant les noves tecnologies, la comunicació local, millorant en àmbits com la immediatesa, com la comoditat de l'usuari i també la facilitat d'accés a qualsevol hora i des de qualsevol lloc. No ens podem quedar aturats i hem d'evolucionar al mateix ritme que la societat en la que ens movem.
Per parlar de la metamorfosi dels mitjans de comunicació, a la presentació assistirà Rafael de Ribot, director del diari Singular Digital, un professional amb una extensa experiència com a periodista en els mitjans més importants del país. Amb la Cala Ràdio Televisió neix una nova manera d'obtenir informació que es nodreix de la revista mensual Des dels Quatre Cantons i la Cala Ràdio. El Patronat de Mitjans Informatius s'ha volgut adaptar als nous temps sense renunciar a la informació de proximitat dels mitjans locals. A més, aquest portal respon a la voluntat del Patronat d'oferir un nou servei accessible i atractiu que permeti als usuaris estar informats quan, com i on vulguin.
Tot i el context de crisi econòmica que estem vivint, des del teixit empresarial s'esmercen esforços per continuar promocionant els seus productes i serveis i fer-los arribar al públic. Un dels millors aparadors on mostrar-los són les fires, i és que avui s'inicia el 13è certamen de la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç a la localitat de Santa Bàrbara. Una fira que vol reconèixer l'esforç que en aquests moments difícils està fent el petit empresari. Aquesta tarda és la inauguració. De la mateixa ens en parla Josep Roig, La Plana Ràdio.
Aquesta tarda, a les 6:30, Alejandro Goñi, president de Pimec, la petita i mitjana empresa comerç, serà l'encarregat d'inaugurar la 13a edició de la Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç que organitza l'Ajuntament de Santa Bàrbara fins al diumenge 22 de novembre. Jordi Boronat, alcalde de la població, explicava a la nostra emissora que s'ha escollit el senyor Goñi per a fer un reconeixement simbòlic a través de la seva persona a l'esforç que el comerciant i el petit empresari fa cada dia per mantenir viu el seu negoci en un context de crisi com el que estem atravessant.
El senyor Goñi de Pimec Cefes Catalunya, bàsicament perquè estem en un moment molt, molt delicat en quant a petita i mitjana empresa. I en definitiva vol ser un reconeixement de l'Ajuntament a l'esforç que cada dia estan fent doncs, molts comerciants, molts petits empresaris i mitjans empresaris pujant la persiana, com se diu col·loquialment, no? Són per això, no? una situació molt complicada la que estem passant, i en definitiva portar d'inaugurador al responsable de Pimec Comerç, el senyor Goñi, a la inauguració de la fira, el que pretén és això, no? Fer un acte simbòlic de suport a tota aquella gent que lluita dia a dia malgrat les condicions adverses de la situació actual.
Paradoxalment, malgrat aquesta situació adversa a la que feia referència l'alcalde Planer, la fira no ha notat cap davallada en el nombre d'expositors, sinó que, al contrari, s'ha tingut que dir que no a una desena de demandes d'espai.
Sí, sí, és un fenomen que nosaltres hem viscut de primera mà. No hem pogut satisfer tota la demanda que teníem d'expositors. Hi ha hagut una llista d'espera, em sembla que al final eren de 10 comerços, sempre de fora, perquè el que primem a l'hora de prioritzar la instal·lació de comerços és pues, la gent de Santa Bàrbara, de l'entorn més proper, és a dir, tota era gent de fora, però bueno, sí, hem viscut això, no? Jo suposo que la gent té més necessitat de sortir, de vendre el seu producte, de vendre les qualitats del seu producte, i la Fira de l'Oli de Santa Bàrbara pues, és una bona ocasió, perquè en caps de setmana bons al llarg de la seva història pues, han arribat a passar fins a 30.000 persones en un cap de setmana.
La fira, destaquem, que és d'entrada lliure i que obrirà les seues portes des d'avui fins diumenge de les 10 a les 2 de la tarda i de les 4:30 fins les 9 de la nit, i que es complementa amb una sèrie d'activitats paral·leles de les que demà destaquem un parell de xerrades de les que ens en parlava el regidor d'Agricultura i Medi Ambient, Jordi Roer. La primera es farà a partir de les 10 del matí i és la segona jornada tècnica d'esporga d'olivera, continuïtat de la que es va organitzar amb força èxit l'any passat i on es va presentar un sistema d'esporga novedós del que enguany es vol fer el seguiment amb una xerrada i una sortida de camp per veure la evolució que han seguit els arbres podats amb aquest nou sistema l'any passat. Jordi Roer.
I bueno, la gent durant l'any, la gent del poble i altra gent de fora de la població, de poblacions veïnes, han estat comentant que veure com anava, com deixava d'estar i això. I després parlant, això ho organitza el Departament d'Agricultura des de l'Escola Agrària d'Amposta, qui ho porta és Lluís Xaverria, que ell ens farà la part tècnica de la xerrada, i llavors el vaig estar comentant això, a veure si podíem fer el segon any, i això és, veurem el que han fet els arbres, la reacció dels arbres en la poda que s'ha fet l'any passat, i enguany se tornarà a mirar com estan els arbres i es tornaran a podar de la mateixa forma. I el Josep Ramon Mateu, que és el podador especialitzat en aquest sistema, ens farà una petita classe, diem-nos pues, com se fa i tot això.
La segona d'aquestes xerrades que destaquem dintre del marc d'actes paral·lels de la Fira de l'Oli de Santa Bàrbara serà una xerrada tècnica sobre successions i transmissions patrimonials al sector agrari, que es farà dissabte a partir de les 4:30 i que correrà a càrrec de Carles Cases, que és advocat. Després es farà també un col·loqui cloenda de la xerrada organitzat pel JARC amb col·laboració amb la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Aquests actes es faran a la carpa de l'escenari.
En aquesta edició de la Fira són molts els actes que s'han organitzat, xerrades diverses, concursos, recorreguts pel món de l'oli, tallers per fer cosmètica natural, amb l'oli com a ingredient principal i molts d'altres, però un dels més destacats serà demà al matí, ja que es portarà a terme la presentació del primer oli mil·lenari de la cooperativa de Santa Bàrbara. Un altre cop, Josep Roig ens informa.
Gràcies al projecte pilot Oli i Oliveres Mil·lenàries subvencionat pel Ministeri, l'Associació Territori del Sénia està ajudant a Molins de la Mancomunitat de la Taula del Sénia a produir oli de qualitat extra verge obtingut de les olives, alguna de les més de 4.080 oliveres que hi ha al territori. La cooperativa Montebre de Santa Bàrbara ha estat la primera en collir, moldre i envasar aquest oli després de complir tots els requisits legals previstos, segons certifica l'empresa d'inspecció i gràcies a la producció de la trentena d'oliveres mil·lenàries que té un dels socis al terme municipal de Freginals. L'oli sortirà amb el nom comercial de més categoria que l'entitat té ara mateix al mercat, Iberolei, tot i que en un envàs de mig litre específic i diferenciat, tal i com explicava el gerent de la cooperativa, Josep Lluís Cardona.
Nosaltres, o des de que es va crear la taula del Sénia, bueno, se van interessar, el seu gerent, el Jaume Antic, en també potenciar i fer un registre, un documental de les oliveres mil·lenàries que hi ha també al sud de Tarragona i tot això. No? Nosaltres des de primera també hi vam col·laborar i, bueno, i fruit després d'aquest registre que s'ha fet i tot això i els associats que nosaltres tenim en aquests moments, pues, bueno, hem decidit també presentar-lo a aquesta propera fira, el dia 20 o 21 concret, que és dissabte, em sembla que és, sí, el 21 que és dissabte, sobre les 11 del matí, farem la presentació del nostre primer oli d'oliveres mil·lenàries. En concret és un productor que tenim directe que la cooperativa de Freginals, que té el que és la falda de la Serra del Montsià, pues una sèrie d'oliveres d'aquestes, prop de la trentena. No, utilitzarem la marca d'oli de l'oli nostre de més categoria, que és la Iberolei, ¿vale? I a part d'això, l'únic que la etiqueta, a veure, és un format únic d'envàs, davant que és un format únic de mig litre, de vidre negre, dins d'una caixeta de fusta, i falta determinar el preu, i evidentment serà un preu elevat perquè és una cosa especial. I
així, demà dissabte i en el marc de la Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara, Jaume Antic, com a gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, serà l'encarregat de presentar oficialment aquest nou producte de qualitat. Els altres molins, que també ho fan, són a Comón, Porta i Ferrer i la cooperativa de la Jana.
Des del Mar d'Oliveres del Montsià, Santa Bàrbara et presenta la seva Fira de l'Oli Novell. Tretzena Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç, del 20 al 22 de novembre del 2009. L'aroma del primer oli de la temporada, la dolçor dels primers cítrics i el dinamisme del comerç, presents per a que puguis gaudir en la teva visita a Santa Bàrbara. T'esperem el divendres, dissabte o diumenge 20, 21 o 22 de novembre a Santa Bàrbara i a la Fira de l'Oli. No tens excusa, l'entrada és gratuïta i estarem oberts des de les 10 del matí a les 2 de la tarda i des de les 4 i mitja a les 9 de la nit.
La propera setmana, en concret el dimecres, dia 25 de novembre, se celebrarà el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. En aquest sentit, el proper diumenge, a Deltebre, es portarà a terme la primera caminada contra la violència de gènere. Una caminada que seguirà de prop Lluïsa Bertomeu i de la que ens en parla a continuació des de Ràdio Delta.
El proper dimecres 25 de novembre se celebra el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Segons declaracions de les Nacions Unides, actualment podem afirmar que la violència contra les dones i els seus fills i filles s'ha convertit en una de les més clares manifestacions de vulneració dels drets humans referents a la integritat física i moral, la dignitat, la salut i la seguretat de les dones. Destrossa vides, fractura famílies i comunitats i és un impediment per al ple desenvolupament econòmic, polític, social i cultural dels pobles i ciutats del món. Des de l'Associació de Dones de Deltebre volen mostrar el seu rebuig contra aquest tipus de violència i per això han organitzat per aquest diumenge la primera caminada contra la violència de gènere. Assumpción Gilabert, vicepresidenta de l'Associació de Dones de Deltebre.
A veure, nosaltres l'hem organitzat perquè aquesta setmana és la setmana, diguéssim, internacional de la violència de gènere. Fem una caminada per manifestar-nos una miqueteta i apoyar aquestes dones, vam dir, posem una caminada en una pancarta que han fet i això, dic, a veure si la gent col·laboren i ja està, vull dir, més que res era això. I vam pensar de fer la caminada perquè aprofitar també el que és el passeig del riu. Vam que les dones l'aprofiten bastant, que els agrada bastant anar caminant, dic, doncs podríem fer això. Va ser així en junta, doncs vam parlar i ens va sortir això. A les 10 hem quedat allí, doncs per, farem, a veure, cada un s'ha de portar l'esmorzar, però farem ja la trobada, esmorzarem totes allí i a les 11 començarem la caminada del parc del riu al Dolmos. I en acabat, si ens veiem en coratge, les que poguéssim, farem altra volta, del Dolmos fins al parc del riu. Des d'aquí convidem a totes les que vulguin participar en nosaltres, doncs per al diumenge, el dia 22, a les 10, allí al parc del riu, que pot ser una experiència bona.
Tots aquells que vulguin participar en aquesta primera caminada contra la violència de gènere de Deltebre tenen una cita el diumenge a partir de les 10 del matí al parc del riu.
Gràcies, Lluïsa. Seguim les recomanacions de cap de setmana amb les activitats que ens porten des del municipi de l'Aldea, donat que per quart any consecutiu se celebra la mostra d'entitats, on elles són les protagonistes. Ens en parla des de Antena Aldaia, Seto Gallego.
Este proper dissabte, 21 de novembre, tindrà lloc a l'Aldea i per quart any consecutiu hi ha la mostra d'entitats. Una mostra d'entitats carregada d'actes, una mostra d'entitats en el que més important és que les pròpies entitats realitzen un munt d'actes durant tot el dia. En parlem amb Simon Falcó, regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
En un poble tan ric com el nostre, en teixit associatiu i cultural, no podia faltar aquesta mostra d'entitats. Enguany hem arribat a la quarta edició i este 21 de novembre, a partir de les 5 de la tarda, tindrem el nostre pavelló esportiu un degoteig d'activitats que les nostres entitats ens oferiran. Millora rere millora, totes les entitats del nostre poble que així s'han volgut afegir en aquesta mostra aniran oferint-nos les seues actuacions i demostracions. També hi haurà unes quantes entitats que oferiran informació i donaran tot el que elles tenen perquè la gent pugui assabentar-se del que fan i el que estan organitzant durant tot l'any al nostre poble. També tindrem, perquè a mi tan tarda, l'actuació del cor de Reravera. És un cor que ve propietat de la ciutat de Barcelona. Ens agrada, en dies així, enriquir-nos també de cultura forània. I també voldria destacar la presentació del Pla Local de Dones a tota la gent del nostre poble. Però l'acte més significatiu que jo destacaria, que seria pràcticament per allà a les 8:30, a les 8:30, de la tarda, seria l'homenatge a l'entitat. Aquest homenatge a l'entitat que aquest any passat va ser per primera vegada que es va muntar dins de la mostra d'entitats un homenatge a l'entitat que nosaltres pensem que ha treballat més durant l'any o que ha fet més coses. Enguany ha sigut elegida per un jurat format per les altres entitats. A les 8:30, com ja dic, se donarà aquest homenatge a l'entitat. Tot seguit, i aprofitant també aquest dia, farem un homenatge a una persona molt volguda del nostre poble, que és el senyor Nicasio Balaguer. Este cantador de jota, que malauradament ja no el podem encontrar entre nosaltres, però que pensem que el poble de l'Aldea li ha de rebre homenatge i esperem que tots puguen estar presents al pavelló perquè així sigui. Res més, només demanar-los en nom de la regidoria, en nom del Consell de Participació Ciutadana i en nom de les entitats del nostre poble que aquesta festa no quede en vano, que el pavelló poliesportiu el dia 21 de novembre a partir de les 5 de la tarda estigui ple de gom a gom i esperar que el temps ens acompanyi, sobretot incidir en aquests dos últims actes. L'homenatge a l'entitat, que homenatjarem a l'entitat que enguany rep este guardó i l'homenatge a Nicasio.
La quarta mostra d'entitats de l'Aldea tindrà lloc este dissabte 21 de novembre i els actes començaran a partir de les 5 de la tarda amb el ball de saló organitzat per la Societat Cultural Recreativa Unió Aldeana. A les 5:30 de la tarda continuaran amb l'exhibició de boixets a càrrec de l'Associació de Dones. També a les 6 de la tarda tindrà lloc la presentació del Pla Local de les Dones. A les 7 de la tarda, actuació de la banda musical Verge dels Prats. A les 7:30, actuació del cor de Reravera directament des de Barcelona. A les 8:30 de la tarda sabrà per fi quin ha estat l'entitat homenatjada. d'este any passat. A les 9:15, un dels homenatges més emotius, l'homenatge a Nicasio Rodríguez, cantador de jotes de l'Aldea. A les 9:00, actuació del Club Patí l'Aldea. També hem de dir que durant tota la tarda repartiran informació de les entitats de la Unió Esportiva Aldeana i del Club Ciclista de l'Aldea, i també que les AMPES dels col·legis, tant del 21 d'abril com del Maria García Cabanes, patrocinen uns inflables per als més petits de la població durant tot el dia.
I ara parlem de música, perquè Amposta celebra des d'avui fins al diumenge la festivitat de Santa Cecília, patrona dels músics. Concerts, exposicions, actes religiosos i lúdics tindran lloc a les dues entitats musicals, la Lira i la Fila. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
La música és avui la protagonista, més si es té en compte que Amposta és una ciutat eminentment musical i que aquest cap de setmana es celebra la festivitat de Santa Cecília. Així doncs, des d'avui divendres i fins diumenge es celebraran tot un seguit d'actes per part de les dues bandes de la ciutat, així com per les escoles de música o pels orfeons i les corals. Ens ho explicava la tècnica de cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Maite Subirats, els diferents concerts i actuacions que tindran lloc des d'avui i fins diumenge.
Santa Cecília, la patrona de la música, Amposta és una festa especial perquè les dues bandes s'aboquen durant molt de temps a assajar repertoris nous i que presenten en esta diada. El concert de Santa Cecília que fan demà, la divendres, la Lira Ampostina, que ja sabeu, bueno, dirigida des de fa molts anys per Octavi Ruiz Gisbert, té una edició especial perquè han treballat tot el tema de repertoris de jazz i les seues influències en els diferents tipus de música. Ells adapten tot este món del jazz a la música de banda i, com vos diem, és un concert molt especial que tindrà lloc demà al Teatre Auditori de la Lira Ampostina, entrada lliure, a les 10:30 de la nit. I dissabte ho fa la Fila, ho fa al mateix auditori de la Unió Filarmònica, i allà al concert de Santa Cecília ja sabeu també que la Unió Filarmònica sol agrupar a la coral i a la banda juvenil en tot aquest acte, i hi haurà pues això, un concert a càrrec de la banda juvenil de l'Escola de Música, hi haurà una actuació de la coral Aquae i, evidentment, de la banda de música de la Unió Filarmònica d'Amposta, dirigida també, com tots sabeu, per Carles Royo.
Cal recordar que diumenge la festivitat de Santa Cecília clourà a les 10:30 del matí amb una missa d'honor a l'Església del Sagrat Cor. A les 12:30 a la sala d'exposicions de Caixa Tarragona s'inaugurarà l'exposició en homenatge al qui fou mestre de la Unió Filarmònica, Josep Maria Arasa i Gargallo. I a les 2 de la tarda i a l'Albert de la Ràpita celebrarà un dinar de germanor organitzat per la Societat Musical La Unió Filarmònica. Cal recordar que aquest dinar de germanor hi poden acudir tots els músics de la ciutat.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Encetem ara la crònica esportiva des de Radio Delta. Avui, Amado Cebolla ens parla dels Premis Esportius del Baix Ebre en la seva 6a edició. El Perelló serà el municipi escollit per l'entrega d'aquests guardons.
Demà dissabte tindrà lloc al pavelló poliesportiu del Perelló a partir de les 6 de la tarda els Premis Esportius Baix Ebre. La trobada organitzada pel Consell Comarcal del Baix Ebre i el Consell Esportiu del Baix Ebre reconeixerà el treball de més de 400 esportistes de la temporada 2008-2009. Lliurarà els premis específics i mencions, així com les tres màximes distincions: al millor esportista o equip en edat escolar, al millor esportista o equip federat en edat escolar i al millor esportista o equip federat absolut. Els esportistes guardonats en representen a prop de 30 modalitats esportives diferents i tots obtens els premis absoluts, que dirigirà un jurat des de les seves respectives vessants a nivell escolar o federat. El llistat de reconeixements permetrà tenir una àmplia visió de la realitat esportiva de la comarca del Baix Ebre i pujant com a mínim a un podi en un campionat territorial de Catalunya o d'Espanya. D'aquests premis esportius de demà al Perelló ens parla Dani Andreu, president del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Tenim la sort de poder altra vegada gratificar en un agraïment a tota aquella comunitat esportiva de la nostra comarca que d'alguna manera, pues, tant a nivell de, diguéssim, de pràctica com a nivell de recolzament, com a nivell d'ensenyament, pues, ens ajuden a fomentar l'esport i la pràctica de l'esport a la nostra circunscripció. Bueno, des del Consell Comarcal del Baix Ebre, pues, la veritat és que és una gran ocasió per agrair tot aquest esforç a totes les comunitats educatives i esportives de la comarca, I al mateix temps, doncs, bueno, sempre és un lloc de plegada, de trobada i de sincera, d'alguna manera, pues, unió d'esforços per a continuar treballant en aquest sentit. L'esport, com ben bé sabem, no és tan sols una pràctica física, sinó que és una necessitat de les societats modernes i, per tant, des de qualsevol administració és d'obligat compliment que poséssim els nostres esforços i els nostres agraïments per a la gent que ho fa possible.
El jurat format per president del Consell Comarcal del Baix Ebre, els membres de la comissió directiva del Consell Esportiu del Baix Ebre i els representants dels mitjans de comunicació comarcals també donarà diverses mencions especials i decidirà el nom de 6 premis específics. El de millor entitat per als seus èxits en la competició esportiva, a la millor entitat per la seva tasca de promoció esportiva, a l'empresa o entitat per la seva col·laboració i patrocini, al millor col·laborador esportiu, a la millor tasca tècnica o docent en el camp de l'esport i en el premi Fly Play a l'esportivitat. Recordeu, demà cita obligada esportivament parlant al Perelló a partir de les 6 de la tarda.
Doncs amb la crònica esportiva acabem. No tenim temps ni per parlar de la previsió meteorològica, tot i que sabem que aquest cap de setmana serà un cap de setmana de bonança per a poder participar de totes les activitats que avui, amb l'informatiu de Mute, els hem proposat. Ens tornem a trobar el proper dilluns amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.